L'informatiu de Mutre. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutre. Edita i presenta Josep Roig.
Ben retrobades i retrobats, tot i que no és fàcil per les dificultats de subsistència de l'entitat, les emissores municipals a les Terres de l'Ebre un dia més fan l'esforç de posar en antena el treball en comú de les 6 ràdios municipals a través de les que aquest informatiu pretén posar veu a l'actualitat diària del territori, fent-ho d'una manera propera, diversa i sobretot professional. Gràcies un dia més per fer-nos costat. Comencem a desenvolupar continguts que es corresponen avui a l'actualitat d'aquest dimecres 19 de desembre de l'any 2012. La primera referència informativa avui ens arriba des d'Alcanar perquè hi ha novetats sobre el tema del cas Turop, aquests edificis que es tindrien que enderrocar. Els advocats de l'Ajuntament d'Alcanar i els dels propietaris del complex de 32 apartaments amb la llicència anul·lada judicialment han efectuat una primera trobada de col·laboració per intercanviar informació i avaluar les possibilitats legals per evitar aquest enderroc. Els afectats, que tindran accés a l'expedient urbanístic municipal per planificar la seva estratègia jurídica, confien que el Tribunal Suprem pugui avalar finalment el Pla Especial de Reforma Interior, aprovat, recordem, pel consistori per legalitzar urbanísticament els blocs, pendent també d'un recurs de cassació que podria trigar un any a resoldre's. De forma imminent, els veïns no descarten tampoc al·legar indefensió en el procés. Ho explica més i millor des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
La reunió va tindre lloc el passat dilluns a Barcelona i va servir per mostrar als afectats la predisposició manifestada pel consistori d'Alcanar en la reunió d'ara fa uns 10 dies. El president de la comunitat de propietaris del bloc de la urbanització de Serramar, Xavier Martínez, confirmava que les dues parts mantindran activa la col·laboració, atesa la seva coincidència en la necessitat d'evitar l'enderroc del bloc, sigui perquè són propietaris dels pisos, sigui per les possibles reclamacions patrimonials i precedents urbanístics que això pugui suposar per a l'administració local. De fet, un primer pas serà que els advocats dels afectats rebin una còpia completa de l'expedient urbanístic que ha de permetre fomentar millor l'estratègia per evitar l'enderroc per ordre judicial. Martínez explicava també que en aquests moments les opcions jurídiques per aconseguir-ho es basen, d'una banda, en la possibilitat que el Tribunal Suprem resolgui el recurs de cassació presentat per la Generalitat contra l'anul·lació del PERI aprovat per l'Ajuntament que pretenia legalitzar la situació. Xavier Martínez.
En primer lloc, esperem que la via del Tribunal Suprem sigui favorable als nostres interessos, és a dir, que declari correcte el PERI que va fer l'Ajuntament al seu dia. Això per una banda. Paral·lelament, el que nosaltres farem, és el que ja hem comentat més d'una vegada, és al·legar la nostra indefensió dins de l'incident d'execució, al·legar la nostra indefensió i aclarar la impossibilitat legal o material d'executar la sentència. Que nosaltres continuem pensant que tot s'està fent, que nosaltres sempre pensem que el pitjor dels escenaris és que els nostres habitatges siguin enderrocats i, per tant, sempre pensem en aquest escenari. Per tant, no ens relaxem, anem continuant, anem adquirint cada vegada més informació per actuar i per defensar els nostres interessos.
Aquesta és una via que també abraça el consistori, però a mitjà termini la resolució, tal com reconeix Xavier Martínez, podria encara trigar un any. D'entrada, l'Ajuntament ha esquivat judicialment l'ordre d'enderroc requerint via decret d'alcaldia a la promotora Turof SL perquè presente en 2 mesos un projecte per restaurar la legalitat urbanística. Si finalment el jutjat del contenciós administratiu número 2 de Tarragona manté l'ordre d'enderroc, els veïns podrien demanar l'obertura d'un incident d'execució per impossibilitat legal, al·legant la seua indefensió dins del procediment judicial. Tot plegat, en recorden els veïns, sense perjudici de presentar possibles querelles penals contra els responsables polítics i tècnics municipals de la llicència, així com en contra de la promotora Turof SL, que va continuar venent apartaments sense informar els inquilins, tot i conèixer la sentència. De fet, el mateix Xavier Martínez en reconeixia que, tot i que en aquests moments disposen de més elements i informació per fer front al procés judicial que va obrir una veïna i que va desembocar en la declaració de nul·litat de la llicència, sentència el novembre del 2006, els veïns treballen amb el pitjor dels escenaris, l'enderroc. Les seues accions van encaminades per tal que això no passe, manifesta Martínez, recordant que alguns veïns tenen fixada la seua residència habitual en el complex.
Cada any per Nadal torna el moment en què els vostres desitjos es poden fer realitat. I com cada any per Nadal, us convidem a endinsar-vos en el somni de dos vailets, un somni que els portarà a viure una història increïble. En una terra molt llunyana viuran de ben a prop la lluita del bé i el mal. Els pastorets de l'Associació de la Passió de la Cava. Representacions diumenge 23 de desembre i dimecres 26 a les 8:30 de la tarda al Saló Parroquial Sant Miquel. Aquest Nadal vine als pastorets i emociona't com cada any.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I una altra de les notícies que destaquem avui des de la perspectiva territorial, encara que en l'àmbit de la Mancomunitat de la Taula del Senia, és per parlar dels acords i de les notícies que va generar l'última assemblea celebrada per aquesta entitat supraterritorial. L'Ajuntament de la Sénia va acollir aquesta darrera assemblea general de la Mancomunitat de la Taula del Senia que va servir per aprovar els pressupostos per l'any 2013. L'assemblea va tindre lloc la passada setmana i va servir per aprovar per unanimitat nomenar l'alcalde de Benicarló com a president de la taula del Sénia, tot i que fins ara, en els 7 anys d'existència de la Mancomunitat, cap president havia repetit en el càrrec. Les circumstàncies que està vivint la entitat han fet que l'Assemblea General haguera considerat que mantenir el president actual podria ajudar a millorar la difícil situació econòmica que afronta la Mancomunitat. De fet, el pressupost de la taula del Sénia per al 2013 és de poc més de 359.000 euros, una dècima part del pressupost dels anys anteriors. Així i tot, Tere Adell, que serà la nova gerent de la Mancomunitat a partir del 1 de gener, en substitució de Jaume Antic, que es jubila, va explicar els projectes que la entitat té previstos per a l'any que ve, relacionats molts d'ells amb l'oli i les oliveres mil·lenàries. Per exemple, la producció d'olis de cupatge, la clonació d'oliveres mil·lenàries, l'impuls d'una denominació d'origen d'oli d'oliveres mil·lenàries o presentar la candidatura de les oliveres mil·lenàries com a patrimoni mundial de la UNESCO. A més, la Mancomunitat també gestionarà un projecte per a aturats de llarga durada que s'allargarà fins al març del 2014 i que inclourà la contractació durant 6 mesos de les persones que participen en el programa. Aquest projecte només es durà a terme als municipis catalans de la taula del Sénia, donat que les institucions valencianes, ni la Generalitat ni la Diputació, han aportat diners als pressupostos de la Mancomunitat, tot i que els municipis castellonencs, que formen part de la taula del Sénia, representen un 60% de la població total de la Mancomunitat. El president i l'actual gerent van aprofitar l'assemblea també per demanar la col·laboració de les institucions valencianes, aportant com a aval les actuacions que ha dut a terme la taula del Sénia en l'últim any, amb projectes com el Conveni de Desenvolupament Rural, el Conveni de Reindustrialització, els ajuts en matèria d'ocupació o tot el treball realitzat al voltant del projecte de revalorització de les oliveres mil·lenàries, que inclou 2 magnífics llibres editats per Onada Edicions, 2 congressos amb destacats ponents i la col·laboració de personalitats de diversos àmbits com Federico Mayor Zaragoza, Ferran Adrià o Juan Echanove. I a l'informatiu parlem ara de comerç i de comerciants. La Federació Comercial i de Serveis Tortosa Més es presenta davant dels seus associats. De fet, la Federació Comercial i de Serveis Tortosa Més, que fa uns dies es va presentar públicament davant dels mitjans de comunicació, ho va fer també davant dels seus associats en un acte al Centre Cívic de Ferreries, on tenen la seva seu social. La Federació representa 6 entitats del sector serveis de la ciutat. L'agrupació Centre Comercial, que compta amb 96 socis, l'Associació de Comerciants del Temple, amb 51, l'Agrupació de Comerç de Ferreries, amb 30 socis, l'Associació de Comerciants del Nucli Antic, amb 17, l'Associació de Venedors del Mercat Central, amb 24 socis, i finalment l'Associació Platigot, que compta amb 90 associats. També van assistir diversos comerciants de la ciutat que van poder conèixer de primera mà els avantatges de la targeta de fidelització Tortosa Més que la Federació ha posat en marxa entre els seus associats. El director general de Comerç i l'alcalde de Tortosa van rebre les primeres targetes de mans dels responsables de la Federació. La Federació Comercial i de Serveis Tortosa, a més, té entre els seus objectius impulsar i desenvolupar i promoure també el teixit econòmic, fonamentalment les àrees de comerç, restauració, serveis i turisme de Tortosa, fomentar també les activitats per divulgar l'oferta dels associats i refermar la capitalitat de Tortosa i, en definitiva, treballar units, sumar esforços i parlar amb una sola veu. També els comerciants rapitencs es mouen i en la següent crònica hem de parlar del director general de Comerç, Josep Maria Recasens, que presidia aquest passat dilluns la signatura del conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, l'Ajuntament de la Ràpita i la Unió de Comerç Rapitenc per a la consolidació del centre comercial a cel obert al municipi. Es tracta d'un acord anual que té per objectiu formalitzar el suport del govern a les accions de dinamització del comerç rapitenc i projectar la seva imatge per atreure la demanda. En aquest sentit, Recasens va fer una crida a favor del comerç local. Els ciutadans han de pensar que si fan despesa al comerç de proximitat, contribueixen a la dinamització econòmica del seu entorn. Va dir, en aquest sentit, quan un decideix on compra, també està decidint qui treballa. Escoltem Recasens.
És cert que hi ha molts ciutadans que passen dificultats i aquests ciutadans que passen dificultats doncs mereixen i necessiten l'atenció i el suport no solament de la Generalitat, dels ajuntaments i de totes les institucions, sinó també dels seus conciutadans. Però també és veritat que hi ha molts ciutadans que encara tenen capacitat de despesa perquè no l'han vist reduïda o perquè l'han vist reduïda d'una forma moderada. Aquests ciutadans cal fer-los una crida, cal fer-los la crida en el sentit de que han de pensar que si fan despesa en la mesura que poden i la fan en el comerç urbà de proximitat, contribueixen a la dinamització de l'activitat econòmica, perquè en definitiva el consum és el que fa girar la roda de l'activitat econòmica i que la despesa que es realitza en el comerç urbà de proximitat és una despesa que genera una renda que es queda en el propi país i que per tant doncs reinverteix a Catalunya, i s'ha de tenir en compte també en aquest sentit i d'una manera molt especial que quan un decideix on compra també està decidint qui treballa.
Amb aquest acord, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, es compromet a fer una aportació màxima de 15.000 euros i col·laborar en la difusió, promoció i coordinació del Pla d'Actuació de la Unió de Comerç Rapitenc.
Segona cursa Sant Silvestre l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
Del 27 al 31 de desembre, Parc Infantil i Juvenil de Nadal. Més de 60 voluntaris i activitats de tot tipus. Al pavelló municipal d'esports, de 11 a 1 i mitja del migdia i de 4 a 8 de la tarda i amb entrada gratuïta. Ens entrenem mentre... Que no t'ho contin, vine al Parc Infantil i Juvenil de Nadal, a Santa Bàrbara. Amor,
m'agrada l'esport. L'informatiu Emute.
I des de la Milla de Mar, avui la nostra companya Olga Tomàs ens parla de que fins al 28 de desembre Creu Roja i el Banc Santander treballen colze a colze per recollir joguines i aliments per a les famílies necessitades del municipi. Olga Tomàs, la Cala Ràdio.
Creu Roja de la Milla de Mar, en col·laboració amb el Banc Santander, realitzen aquests dies una campanya de Nadal de recollida de joguines i aliments de primera necessitat. Tothom que vulgui sumar-se a aquesta iniciativa solidària només cal que porti joguines noves i aliments a les oficines del Banc Santander fins al 28 de desembre. Des de Creu Roja, la seva secretària, Pilar López, subratlla la importància de la col·laboració i solidaritat de la gent en aquests temps de crisi. I és que actualment l'entitat ajuda a través de lots d'aliments a una seixantena de famílies a la localitat, de les quals la meitat són nacionals. Escoltem Pilar López, secretària de Creu Roja.
Enguany, com ho ha llogat el Banc Santander i ho recollixen ells, seran ells els que tenen, ficaran l'espai, seran ells els que ho seleccionaran. Nosaltres només el dia 28 ho passarem a recollir. I d'aquí, pel que veiéssim que hi ha, ho anirem repartint. I ja dic, tant de bon hi haguessin moltes i tinguéssim tota la llista que tenim de criatures que venen els seus pares a buscar menjar, que en tinguéssim per a tots, no? No cal dir-ho.
Creu Roja a l'Ametlla de Mar treballa durant tot l'any per a la gent necessitada, no només la campanya de Nadal. Un exemple són els kits d'aliments per a la gent gran que s'han lliurat aquest mes de desembre. A més, enguany s'han ajudat a famílies a través d'ajudes escolars. Tota la gent que vulgui informació només cal que passi per les oficines de la Creu Roja al Passeig Marítim. L'horari d'atenció és de 10 del matí a 1 de la tarda, de dilluns a divendres.
També Santa Bàrbara es suma a aquests actes solidaris propis especialment d'aquestes jornades a les que ens apropem. Concretament, l'emissora municipal vol servir de vehicle per recollir aliments que lliurarà a Càritas, com ja han fet en dies anteriors des de la parròquia del municipi. La iniciativa de la Plana Ràdio es materialitzarà demà dintre del tradicional programa nadalenc de Tu a Tu, que, de manera també tradicional, organitza l'emissora el darrer dijous abans de Nadal amb la intenció d'oferir a l'audiència un programa amb continguts molt especials, amb un seguit d'entrevistes a personatges populars del territori, debats, tertúlies sobre temes d'actualitat, música en directe, cantada de Nadales i molts altres continguts que ofereixen de manera ininterrompuda des de les 9 del matí a les 8 de la tarda. Enguany, però, s'ha volgut donar un plus en aquest programa que gaudeix de molta popularitat entre l'audiència per tal de servir d'altaveu i fer una crida a la població per recollir aliments. Així, i durant tot el dia, qui vulgui podrà apropar-se a l'emissora i fer la seva aportació amb la possibilitat, també de qui vulgui, de fer-se la foto solidària que anirà publicant-se al perfil Facebook de l'emissora per conèixer també els rostres solidaris. Finalment, com hem dit, tots aquests aliments que s'espera recollir es faran arribar a Càritas perquè després Serveis Socials els faci arribar també a les famílies més necessitades del municipi.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT. L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
Canviem de temàtica i anem a parlar dels taurins ebrencs. Recordem que el passat 1 de desembre i organitzat per l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines del Territori es va realitzar a Sant Carles de la Ràpita la primera gala taurina de les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de premiar l'esforç de totes aquelles penyes i comissions taurines a l'hora d'organitzar actes amb bous als seus pobles. Recordem que la penya taurina Planers pels Bous i la comissió de bous del nostre poble tenien 6 nominacions de les 9 categories que es convocaven. Finalment, els taurins planers van acabar emportant-se 4 primers premis, un d'ells empatats amb Amposta, i 2 segons premis. Joaquim Martí, portaveu de la penya, tot i admetre que esperaven alguns premis més, deia que estan molt contents pel reconeixement territorial obtingut.
Era molt optimista pel que vaig veure després, però bueno, estem molt contents, perquè estàvem nominats a 6 premis i al final ens vam portar, crec jo, que els dos més importants, que són el millor cartell de penyes. La penya taurina Plans pels Bous ens van portar el primer premi, ens van portar també el primer premi de la millor setmana taurina, crec jo que aquests dos eren els més importants. Després també el bou de Núñez del Cubillo va quedar en primera posició, el bou ser el millor presentat de les Terres de l'Ebre, el Torre Estrella va quedar el segon, després el Torre Estrella va quedar també segon el millor bou ambulat serril, i ja per acabar crec recordar que va ser la tarda de Pedro Fumador Charnego va quedar empatada a punts en la tarda de Rogelio d'Amposta.
Com a curiositat també cal dir que Martí afegia que els caps dels dos bous premiats al concurs de ramaderies a Planer han estat dissecats i adquirits per dos membres de la penya que els mostraran a qui els pugui interessar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Masdenverge va viure ahir un esdeveniment especial i que segurament que va posar en alerta a més d'un veí. Es tractava, però, d'un simulacre d'incendi i d'activació del PlaCat en un magatzem de l'empresa AkzoNobel d'aquest municipi. La Direcció General de Protecció Civil, juntament amb l'empresa, van organitzar ahir dimarts un simulacre d'accident químic i d'activació del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya a les instal·lacions que l'empresa té en aquest municipi del Montsià, Masdenverge. En aquest simulacre CRE, en el qual van participar 26 efectius, la Direcció General de Protecció Civil va coordinar la participació dels serveis d'emergència externs, com són els bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques. Durant la realització d'aquest exercici, es va activar en fase d'alerta aquest pla d'emergències amb l'objectiu de comprovar els avisos per part de la indústria previst en el seu pla d'autoprotecció, involucrar i fer participar el màxim de col·lectius relacionats amb el pla i comprovar les accions dels serveis d'emergències que han previst en els seus plans d'actuació de grup i comprovar també les accions que el municipi de Masdenverge ha previst en el seu pla d'actuació municipal. L'exercici va simular un accident de categoria 3 previst en el pla d'autoprotecció de la indústria amb la conseqüent activació del PlaSCAT. Concretament, es va simular l'incendi i l'explosió a la cambra frigorífica 1 de peròxids. La conseqüència d'un accident per explosió d'aquestes característiques són la dispersió dels fragments que generen una zona d'intervenció de 142 metres i una zona d'alerta de 570. Un cop detectat l'incendi, l'empresa va activar el seu pla d'autoprotecció i va posar en marxa el protocol de comunicacions i avisos establerts.
Zona alternativa. Cada setmana a la teua emissora municipal, un programa per escoltar un altre tipus de música. Indie, pop, rock, electro, alternativa, diferent. Múltiples denominacions per comprovar que una altra música és possible. Recorda, a la sintonia de la teua municipal, cada dimecres, Zona alternativa, a les 8 de la tarda.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en Mute. La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
En aquest apartat de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, avui tenim dos interessants notícies dintre del món de l'esport, òbviament. D'una banda, la primera ens arriba des d'Amposta per parlar-nos del prestigiós entrenador de rem ampostí, Bienve Front, que ha decidit acceptar l'oferta de fer-se càrrec de la selecció xilena fins als Jocs Olímpics. Una bona notícia per a l'esport ebrenc, que ha donat importants figures, recordem, en el món del rem internacional. Ho explica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs efectivament, avui des d'Amposta parlem d'un nom propi, el de Bienve Front Pintado. Ell és actualment el director tècnic de la Federació Catalana de Rem, aquest ampostí que porta molts anys al món del rem, entrenant tant la selecció catalana com la selecció espanyola. I és notícia perquè ha decidit acceptar l'oferta de la Federació de Xile per fer-se encàrrec de la selecció xilena de rem com a head coach, com a entrenador en cap, fins als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro al 2016. Després de més de 35 anys com a entrenador a Catalunya i Espanya, Bienve Front, aquest ampostí internacional, ens explicava els motius de per què ha decidit marxar cap a Xile.
Pues precisament perquè porto molts anys, ja vaig tenir una oportunitat a finals del 90 de marxar als Estats Units i llavors els fills pues, i la qüestió familiar pues, no em vaig acabar de decidir. I ara crec que és el moment. És a dir, s'ha presentat aquesta oportunitat i crec que personalment i professionalment haig d'assolir altres reptes i aquest pues, me va fer il·lusió. He vist a la gent molt seriosa, molt compromesa i bueno, sembla ser que he cregut jo que és el moment de fer-ho. Si no ho faig ara, pues, hagués continuat amb la dinàmica de catalana, espanyola, clubs, i bueno, crec que és bo per el rem i per mi fer aquest canvi.
BNB Front ha donat gràcies al REM català, als clubs i a la federació, que diu li han donat tot el que és i com més, i que ha conegut molts remers, entrenadors i dirigents, i ha fet molts amics i també alguns enemics durant aquests meravellosos anys d'entrenar clubs de rem de tot Catalunya i de l'estat espanyol. També ha demanat que se li doni suport al seu substitut i que es continuï lluitant pel món del rem. Bienvenido Front ha recordat que ell tornarà a Banyoles cap a l'agost per fer un estatge en la selecció xilena.
I com deia fa uns minuts, teníem avui també una segona aportació esportiva en aquest informatiu. Concretament, des d'Antena Aldaia, avui ens expliquen o ens donen detalls de la signatura d'aquest conveni entre l'Escola de Tecnificació Esportiva Avatars i l'Ajuntament de l'Aldea. La crònica, per explicar-ho, des d'Antena Aldaia, és de Seto Gallego. L'escoltem.
Què tal, Josep? Bona tarda. Passat dilluns, 17 de desembre, a les 12 del migdia, va tenir lloc a l'Ajuntament de l'Aldea la signatura de el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola de Tecnificació Esportiva Avatars. Avatars és una empresa que té per objectiu fomentar l'esport com a eina educativa, formativa, de desenvolupament personal, de millora de la salut i de benestar personal i professional. Dintre de les seves activitats futbolístiques, dona a conèixer a les empreses i altres col·lectius els serveis consistents en l'organització i gestió esportiva del grup de tecnificació de l'escola Avatars. La signatura tenia lloc en presència de l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, Marc Font, administrador d'Avatars, el tinent alcalde Simon Falcó, la regidora d'Esports, Yolanda Tomàs, i el regidor de Pagesia, Manol Masdeu. En parlem amb Marc Font, administrador i coordinador d'Avatars.
Avatars Academy és precisament una acadèmia, com diu el nom, però més que una acadèmia ho definiria com un projecte educatiu, no? Un projecte educatiu que basa l'esport com eina principal per a formar el caràcter i els valors, l'entrega de valors als nostres nens.
El gerent d'Avatars reconeix que l'Ajuntament de l'Aldea és el que li ha donat la millor qualitat i el millor servei d'aquestes terres per poder signar el conveni.
Pues molt fàcil. Nosaltres necessitem infraestructura. Tenim una empresa que necessita, clarament, se dedica al futbol, necessita una infraestructura determinada en camps de futbol i demés. I bueno, l'Aldea és, sense dubte, el que ens dona la millor qualitat i el millor servei de totes les terres, no? Estem a prop, estem al costat de casa, vull dir, no estem en posta l'Aldea un moment, i sin embargo, la qualitat que mos ofereixen aquí no es pot comparar, no?
Dins de l'acadèmia Avatar s'engegarà el projecte un diumenge amb el campió del món, ja que a les Terres de l'Ebre comptem amb 5 campions en diferents disciplines esportives disposades a col·laborar amb els Avatars. Precisament aquest diumenge 23 de desembre començaran a les instal·lacions de Montanyers a la Ràpita.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui comencem el dia amb poques temperatures negatives, sobretot en alguns punts interiors, algunes cotes altes del Pirineu, però la resta, les temperatures respecte ahir s'han enfilat, sobretot on més s'ha notat aquest ascens del termòmetre cap a punts del Pirineu. Tot això degut a aquest front de núvols que ens està deixant aquest cel més ennuvolat en conjunt. Fins i tot durant aquestes primeres hores no descartem alguna gota que es pugui deixar escapar cap al Pirineu Lleidatà, però la resta un temps ennuvolat però molt estable en conjunt. De cara a la tarda, núvols alts i mitjos, estones més trencats i amb unes màximes que avui es quedaran una miqueta més curtes. La tendència de cara als propers dies és de molta estabilitat, núvols alts i mitjos, estones amb sol i temperatures que ja demà al migdia sembla que es voldran enfilar una mica més.
També en aquest dimecres, en aquest 19 de desembre de l'any 2012, les emissores municipals a les Terres de l'Ebre han apropat l'objectiu informatiu als nostres pobles i ciutats. Un recorregut que ens ha mostrat com respira informativament parlant a les Terres de l'Ebre, com respiren. Ho hem explicat des de la ràdio de proximitat. A l'hora d'acabar, com sempre, mostrar el nostre agraïment per la seva fidelitat i dirigir que acabem de passar una bona jornada. Recordem que aquest informatiu el poden escoltar a la 1, però també a les 7 de la tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Un any explicant notícies. Un any seguint els esports.
Un any escoltant música. Ens hem apropat a tu des de la ràdio municipal. La nostra gratitud i el millor desig per al Nadal amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.